Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVox i a l'Apple Podcast.
Avui la ronda d'entrevistes amb els portaveus dels grups municipals al Cafè de la Ràdio, a les portes de l'aprovació definitiva dels pressupostos i les ordenances municipals. Aquest dijous rebem el portaveu del PSC i tinent d'alcaldessa de Presidència i Drets Socials, Pol Gibert. Molt bon dia.
Gràcies
per acompanyar-nos.
Un plaer.
Li sembla que comencem per aquí? Comencem per aquests pressupostos. Són els millors pressupostos que Sabadell podria tenir?
Doncs crec que sí. Segurament té poc valor que ho digui portaveu del govern, no? Però crec que honestament són uns pressupostos molt bons per Sabadell, pel moment que hi ha, sobretot, pel moment de recuperació econòmica i també el moment de deixar ningú enrere. És un pressupost que és rècord amb la seva inversió i el que vol és posar la ciutat al dia sense deixar cap barri enrere, cap territori enrere i sense que tinguem un Sabadell a dues velocitats. No? Ho hem dit moltes vegades això i per tant creiem que és un pressupost molt bo per Sabadell que també nota la ciutadania amb el seu dia a dia.
En aquest sentit, però, l'oposició critica que els ingressos no són reals perquè no es tenen en compte el canvi en l'impost de la plusvàlua i que hi ha alguns ingressos, no, que es compten, per exemple, diners d'Europa, que potser finalment no arribaran. És, per tant, tan rècord com realment sembla?
Sí, no, el pressupost sempre és una previsió, evidentment, no, del que s'espera que sigui el següent any. Sempre pot haver una modificació, però és el que és més fiable, segons els serveis tècnics de la casa, evidentment, que sempre té la màxima solvència, és la previsió que hi ha ingressos actualment. No? Nosaltres creiem que hem fet una bona feina perquè hi ha fons europeus, una feina pionera des del món municipal i que s'ha lligat en molts àmbits, no, juntament amb altres entitats, amb empreses, amb organismes, i creiem que tindrem un bon resultat en aquestes convocatòries. I també creiem, evidentment, que es podrà solventar el tema de plusvàlua, que és un gran tema que preocupa el municipal i encara està pendent de com acabem de solventar.
Però si se solventa, sembla que no serà amb els ingressos que hi havia fins ara, no?
Correcte, sembla que es modificarà la percepció dels ingressos que tindrem i llavors haurem de també veure com s'ajusta i veure qui reposa aquests ingressos que Sabadell doncs, veurà doncs, que perdrà amb el seu pressupost, no? I haurem de veure doncs, on poden sortir i quina administració doncs, hi fa front també.
Per tant, hi haurà reajustos, caldrà reajustos pressupostaris, allò que es diuen les modificacions pressupostàries que passen per ple, no?
Això sempre hi ha al llarg de l'any, no? Però creiem que la plusvàlua qui ha d'assumir aquesta minva en aquest cas no és l'Ajuntament, sinó que és una altra administració competent en aquest àmbit, no? I esperem que sigui així. Per tant, fins que això sigui solucionat, doncs esperem que sigui una altra administració la que pugui fer front a aquesta...
Quina administració?
Doncs estem preveient que l'Estat pugui fer part a una part important d'aquesta minva de la plusvàlua, però això encara està en debat i estem esperant que resolgui.
I en tot aquest context, per què s'apugen tant les taxes?
S'apugen tant entre cometes, perquè s'apugen menys que l'IPC, perquè ho tingui clar la gent que ens escolta, no? S'apugen perquè durant molts anys a Sabadell no s'han pujat, i ho hem de dir, ho explicar clarament a la ciutadania, no? S'apugen perquè durant 4 anys al govern anterior no es va tocar pràcticament res de l'IPC, no? Amb la qual cosa s'ha acumulat, diguem, una pèrdua de poder adquisitiu pel que fa a l'Ajuntament molt important, i tenim una despesa molt important provocada pel Covid i per l'intent d'impulsar l'economia des de lo públic, des de l'Ajuntament, no? El que es fa ara i no s'aconsegueix, també vull deixar-ho clar, és intentar recuperar una part d'aquesta pèrdua de poder adquisitiu que ha tingut l'Ajuntament. No? Si comparem la pressió fiscal que té el nostre entorn, nosaltres estem molt per sota actualment. Això ho vam explicar al ple municipal i ningú va ser capaç de rebatre-ho perquè és així. No? Si comparem la pressió fiscal a municipis del nostre tamany, del nostre entorn geogràfic, estem per sota en pressió fiscal, amb la qual intentem recuperar aquesta part perquè pugui revertir en serveis públics per a la ciutadania. Al final la gent el que vol és tenir ciutat neta, segura i que tingui serveis públics dignes. No? I per tant això requereix de recursos i més en un context de pandèmia que ha obligat a gastar i molt a l'Ajuntament.
De totes maneres, les patronals s'han mostrat contràries, no? Aquest increment, sobretot en alguns aspectes, diuen que ara era moment, potser, d'ajudar aquesta recuperació, no?
Entenc perfectament la seva preocupació, diguem, però segurament si traslladen el seu efecte real, els seus comptes de resultats, és pràcticament irrisori, no? Els pressupostos municipals sobre l'activitat econòmica són molt pocs i, per tant, el seu efecte en general, el compte de resultats o cosa de l'empresa és molt, molt poquet.
Anem a l'aparcament del centre, que és un dels grans temes de ciutat aquests dies. Les obres havien de començar a finals d'any, si no m'erro, no? O principis de l'any vinent. Això com ho tenim? Quan han de començar?
Doncs la voluntat del govern, i així va en calendari, és que afectin el menys possible el comerç de la ciutat. No? Sabem que la zona centre del passeig ha patit molt comercialment, també en diferents obres de diferents etapes, i el que volem és que afecti el menys possible. Per això el que volem és que es facin després de la campanya de Nadal d'aquest any i que s'acabin, evidentment, abans de la campanya de Nadal del següent. No?
Aquestes són les de superfície, les del passeig?
Són afecten les dues bandes.
Les dues bandes. Sí. Les farem simultànies.
Sí, també fer simultànies perquè tinguin la mínima afectació possible. Al moment anem a enfocar el passeig, que és el prioritari, que és la superfície, diguem. Intentarem també que l'actuació subterrània, diguem, el pàrquing en si també afecti menys possible a la superfície i que sigui un calendari el més adequat possible perquè tingui menys afectació al comerç.
I estem en disposició de començar quan? La part de soterrada, per dir-ho d'alguna manera.
La part superficial, com deia, després de la campanya anal, la part soterrada serà més cap al final de l'any, segurament.
Uh-huh. I s'ha de fer molta feina per baix, diguéssim?
S'ha de fer feina, no ho hem de negar, l'afectació superficial serà menor, no? Però s'ha de fer feina abans per arribar a fer aquest pàrquing que volem que sigui connectat i que pugui resoldre una part molt important de la circulació al centre, que és un dels grans problemes que tenim, l'aparcament i la circulació, i aquesta obra, doncs, que evidentment és una obra complexa, doncs ha de poder resoldre en gran part.
Amb algun pla de mobilitat? La intenció és que tot plegat vagi vinculat a algun pla de mobilitat per estudiar realment l'afectació que pot tenir, doncs, aquesta idea d'entrar per la plaça de l'Àngel, de sortir pel passeig Manresa, o al revés, perquè no m'ha acabat de quedar gaire clar per on entrem i per on sortim, però vaja, aquesta anul·lació de les dues sortides actuals, etc. Això, si hi haurà algun pla de mobilitat, s'està elaborant algun pla de mobilitat?
S'està elaborant. A part d'això també, diguem, la mobilitat de Sabadell és molt més àmplia que només afectació al centre. El centre és molt important, evidentment, perquè és un punt neuràlgic on la gent hi va. Doncs la gent també de Sabadell, gent de fora, per sort, no?, que també havia de comprar i ha disfrutat de Sabadell per altres motius, i estem dissenyant aquest pla de mobilitat que és conjunt, però que evidentment també té molta importància que ha de passar al centre, no?, i aquest pla encara està en fase de disseny i segurament estarà acabat abans que hi hagi aquesta obra implementada finalment i que afecti la mobilitat.
Clar, perquè no hauria de ser primer aquest pla per després definir realment si estarà bé aquesta entrada i aquesta sortida i les conseqüències que pot tenir, per exemple, pel carrer Salut o per la pròpia via Massaguer?
En el pla ja contempla, diguem, aquests escenaris. Pensa que són teories o hipòtesis que porten molt temps sobre la taula i que, evidentment, doncs, a l'elaboració tècnica del pla, que els tècnics que estan duent a terme, ja ho tenen en compte i, per tant, doncs, aquests aspectes de sortides i entrades estan perfectament contemplats amb aquest pla, que el que volem és que pugui resoldre aquests embolics clàssics que hi ha al centre en alguns carrers, pugui també resoldre el problema d'aparcament i també pugui facilitar que hi hagi més pacificació de la circulació en superfície, no?
I en aquest sentit pot donar una solució al vapor Turull, també?
Seria l'objectiu, no? El que volem és intentar eliminar l'aparcament al màxim possible en superfície per donar una solució subterrània que no sigui molesta, que sigui fàcil d'entrar i sortir, no? Però que també pugui alliberar espai en superfície que la gent reclama també i encara més força després de la pandèmia, no? Pugui disfrutar del seu espai públic i poder-lo, doncs, reutilitzar en altres àmbits.
I és, per tant, damunt la taula fer alguna cosa amb el Turull?
Sempre ho hem dit, quan tinguem solventat operatiu, diguem, el pàrquing subterrani, serà el moment d'abordar el debat sobre el Turull. Per tant, aquesta és la voluntat que té el govern municipal.
Quins preus tindrà aquest aparcament? Perquè el portaveu d'Esquerra deia que creiem que no aconseguirem que tingui preus de zona blava com nosaltres volíem.
Això també dependrà de la concessió que es treballa en cada moment. Això s'està acabant també de negociar amb la concessionària actual, sortiran uns preus de clàusules i aquí és definida el preu que ha de tenir, però això va en funció de diferents paràmetres, la inversió que hagi de fer l'empresa, que és el que definirà.
Per tant, segur que ho gestionarà una empresa i no l'Ajuntament.
Aquesta és la voluntat del govern municipal.
Anem a la capitalitat de la cultura catalana. Com avança el projecte?
Jo crec que amb força i que serà, diguem, un element que catapultarà una mica Sabadell en el programa cultural. No? Estem veient aquests dies com està florint molta iniciativa cultural, des del Nadal, però també és a art urbà a diferents punts de la ciutat, no? I creiem que tot això canalitzarà cap a una capital de cultura catalana el 2024, que serà molt potent, que hi ha molta il·lusió dipositada i que també serà una empenta i una esperança també per al teixit cultural sabadellenc d'haver un horitzó on pugui gaudir, es pugui desplegar en plenitud després d'una pandèmia que ha sigut molt dura per ells.
Després del pas per aquí dels diferents membres de l'oposició, tant Esquerra com la Crida com Ciutadans, han explicat en aquests micròfons que s'havia perdut el consens en aquest projecte per la unilateralitat amb la que havia treballat el govern.
Això també ho han d'explicar, ells ho han explicat a la seva versió, és evident. Nosaltres, evidentment, traiem aquest projecte de manera conjunta amb entitats de la ciutat, amb els partits polítics que hi vulguin, i alguns ho han d'explicar perquè no volen participar, no volen ser-hi quan hi ha aquestes taules, diguem, multilaterals, on tothom hi és, no? Si alguns deixen de venir, doncs haurà d'explicar per què és, però crec que és un projecte que és capital de la cultura catalana de Sabadell, no és de l'Ajuntament ni del PSC, per tant crec que faria bé tothom que vulgui participar de ser-hi activament, perquè crec que serà un projecte que serà molt bo i que serà el 2024, amb el qual serà després d'aquest govern, no? En tot cas, amb el qual faria tothom que vulgués participar qui fos.
També lamenten que Junts se n'hagi apropiat. Vostès tenen aquesta sensació des del govern?
No, jo crec que és un discurs també part, diguem, de la política municipal, no? Aquest intent de Junts intentar fer que és part del govern, tenen cas que ho fa el seu discurs, però crec que hi ha coses que estan per sobre. I quan parlem de la capital de la cultura catalana estem parlant de coses que estan per sobre dels partits polítics i crec que tothom faria bé en posar-lo en aquest nivell i no fer una guerra partidista, sinó intentar sumar, aportar, i qualsevol idea que sigui en aquest sentit serà benvinguda, però també esperem que hi hagi idees, no només crítiques, que és el que fins al moment hem vist.
Clar, la Crida, per exemple, deia, hem passat moltes idees, els fem arribar moltes idees, però no veiem que cap vagi a bon port ni que les reconeguin com a idees.
No, està bé que ens facin arribar i que també participin a les taules que hi ha, no? Perquè abans tu mateix ho deies, no? Que no participen de les taules i llavors reivindiquen idees. És contradictori. Jo crec que en una taula que hi ha un regidor de cultura absolutament obert a qualsevol iniciativa, ens faríem bo d'aprofitar-ho també per enriquir aquesta proposta, que crec que ser molt bona per Sabadell, i crec que no fem cap favor intentant fer una guerra partidista d'un tema que no té cap sentit.
Segueixo amb la part de política municipal. Quina és la relació del govern amb l'oposició?
Jo crec que és la correcta, no? Sempre té la seva part d'atenció, com és obvi en qualsevol govern i oposició, no? Però també jo sempre ho he dit, que jo lamento que hi ha una part d'oposició Sabadell que és el no pel no, no? I que qualsevol qüestió que s'hagi planteja sigui independentment. Jo crec que hi ha qüestions a nivell municipal que el color polític importa relativament poc, no? Amb la gestió, i que tot i així hi ha elements en els quals doncs, no hi ha manera de que hi hagi acord o que es vulgui donar suport per un intent, a vegades, de declarar com a adversaris en temes que haurien de ser aliats, no? per millorar Sabadell. I amb aquests temes ho lamentem. Hem vist a vegades forces municipals que s'abstenen, per exemple, un pavelló municipal, cosa que no té cap sentit, no? Que amb una infraestructura que tothom reconeix que és bona pel barri dels Mainals i per tot el sector de 75, doncs votin en contra, s'abstenguin, no? Bueno, no veiem quin motiu hi pot haver darrere quan tothom reconeix que el projecte és bo. I com aquests altres exemples que podria posar, no? Em sembla que hi ha temes que es fan guerres de partits quan no toquen. Hi ha molts temes que hi ha diferències ideològiques i que podem discutir àmpliament, no? Però hi ha altres àmbits en els quals crec que la ciutadania valoraria positivament que hi hagués un acord ampli i a vegades, desgraciadament, doncs no hi és.
Les portes del govern sempre són obertes a l'oposició, li dic perquè la sensació quan entrevistem a l'oposició és el contrari, no? A l'oposició, descarto Junts, ara vaig a Junts, eh?
Sí, sí.
Estic parlant d'Esquerra, la Crida i Ciutadans.
Sempre són obertes no només les portes, els mòbils, els whatsapps, amb el món que vivim actualment, i és molt fàcil localitzar-nos, hi ha un contacte fluid per qualsevol tema que es vol debatre, amb el qual no hi ha excuses per no parlar de qualsevol àmbit. Nosaltres hem ofert també amb algunes forces polítiques que no són Junts parlar de diferents temes i arribar a grans acords en altres àmbits, i hem trobat la porta tancada. I a mi especialment em fa mal, per exemple, amb el pla Covid, no? Un pla en un moment molt delicat a la ciutat, un pla de reactivació econòmica de 8 milions d'euros, no? Que es posava a disposició per reactivar i no deixar ningú enrere, ni social ni econòmicament, i que l'oposició va votar en contra, no? Una part de l'oposició va votar en contra amb unes crítiques, a mi m'han semblat, diguem, en aquell moment, doncs, no, que no estava a l'alçada del moment que vivíem afrontant una pandèmia, no? Bueno, que cadascú tria el seu posicionament en moments històrics com aquell i alguns van triar doncs, el no pel no.
Governen amb Junts?
No, jo crec que és...
No, però Junts té posicions, no? Té alguns mandats, no? Dins de... Deia Lluís Matas, i espero no errar-me en les paraules, no? Deia, hi ha alguns projectes que són nostres, que els gestionem nosaltres, no?
És un exemple del que ens parlàvem, i això recordo que l'alcaldessa ho va dir la primera festa major del 2019, que ha plogut bastant i ha hagut una pandèmia pel mig, però que va dir, llavors, qualsevol idea que sigui bona per Sabadell, el govern està obert a fer-la servir, a incorporar talent d'allà on sigui. Ho va dir, si no literalment, quasi així, no? I així ho hem fet. Junts doncs, ha mostrat una voluntat constructiva des de l'oposició, no? De portar diferents temes, als quals doncs, ells tenen una experiència i una incidència destacada, no? I nosaltres vam acordar amb ells que aquests temes semblaven molt adequats i que es podien tirar endavant conjuntament, sense cap tipus de problema, sense cap afrant de protagonisme, cedint absolutament doncs, idees bones d'altra gent que es poden incorporar des del govern municipal, i així ho hem fet. I així seria en qualsevol altra força municipal que volgués aportar-les, i ho hem dit amb algunes d'elles, però no és tot el cas, i Junts sí que tinc aquesta voluntat de posició constructiva aportar en diferents àmbits.
I no hauria estat més fàcil incorporar-los al govern?
Pues que, com abans deia, Junts no forma part del govern, no? Que el govern ve d'un origen d'un pacte entre el PSC i Podem, actualment entre el PSC i la regidora Marta Morell, no? En el qual doncs, es vesteix aquest govern, es decideix que són 11 regidors. No? Junts, evidentment, això passa també amb altres nivells. El govern no està en majoria parlamentària, aquestes no està en majoria al ple, no? I té acords puntuals amb altres forces polítiques, que a vegades són més amplis i a vegades són menys amplis. Però generalment, diguem, els 14 vots de la manga Junts els tenim per molts temes, i a mi sembla que cal destacar la voluntat de Junts de construir ciutat en diferents àmbits, amb àmbits també que a vegades no són els seus naturals, però que també creuen que són bons per Sabadell i que no tenen cap problema en sumar tant talent com idees i, evidentment, donar suport també polític.
Hi ha notat algun canvi amb el canvi de portaveu de Junts per Sabadell amb l'entrada de Lluís Matas?
Jo ara ens enteníem molt bé amb la consellera Ciuró actualment, no? I amb el portaveu Matas la relació és molt bona, és excel·lent. Amb ell ens entenem bé, el que doncs, acordem un hem tirat endavant. Em sembla que és una persona que té Sabadell molt al cap, i que ha aterrat forçadament segurament, però que ha aconseguit ràpidament posar-se al dia, i que té una idea de què vol que sigui Sabadell, especialment amb el projecte de la Gran Via i amb els sectors econòmics. No? I em sembla que té una idea molt clara i que ens ajuda també a nivell municipal a poder tirar-la endavant.
Em parlava abans del pacte, el que sí que és un pacte, que és el seu amb Marta Morell. Tens la sensació que el pacte ha pogut perdre legitimitat pel fet que Marta Morell ara sigui regidora no adscrita?
No, jo crec que el pacte inicial conserva els seus valors, no? I els seus decàleg que van firmar en el seu moment no s'ha modificat ni un pam, no? El que ens va ajuntar en aquell moment era la voluntat d'una nova etapa a Sabadell, que s'està complint, jo crec que s'està complint amb bona nota, no? I per tant, doncs, la voluntat que ens va portar a sumar llavors és el que es porta a sumar ara, que és que hi hagi un projecte capdavanter a Sabadell, que tingui endavant la ciutat, que el dia a dia funcioni, que funcioni l'espai públic, que funcioni la neteja, que funcioni els diferents àmbits que la gent tenia més li preocupen, no? I per tant, aquest objectiu inicial segueix avui igual de vigent que fa dos anys.
És a dir, en cap moment ha estat damunt la taula la possibilitat de trencar el pacte per aquesta expulsió? Més qüestions que li vull preguntar, perquè estem tancant 2021, començant 2022. Què ha de passar el 2022 a la ciutat? Repassàvem una mica la part del passeig, no?, i d'aquestes obres del passeig. Quins altres projectes hem de veure materialitzats aquest 2022?
Jo crec que ho resumeixo molt ràpid, perquè 2019 va ser l'any de l'arribada, diguem, del nou govern, el qual vam posar el dia, vam analitzar com estava la ciutat. El any 2020, desgraciadament, era l'any d'expansió i va ser l'any de la pandèmia, amb el qual ens vam dedicar bàsicament i quasi exclusivament a gestionar la pandèmia molt dura per tothom i que ens va tocar liderar a nivell municipal. Però tot i això, sempre ho dèiem, no vam deixar de fer la feina de futur. Això va ser molt important, perquè aquell moment corrien tots els riscs de centrar-nos en el curt termini purament, no?, gestionar la pandèmia i deixar de mirar el futur. Això vam aconseguir no fer-ho i vam seguir tramitant projectes, pensant en idees i que saber què volíem que fos quan passés la pandèmia. A la pandèmia estem en una altra fase diferent, no? I el 2022 ha de ser la fase d'execució, diguem, perquè la gent ens entengui, la fase en què es veurà a la ciutat, diguem, una gran quantitat d'obres en diferents llocs, sigui d'espai públic, sigui d'equipaments, de places que es renoven, com també de ferms i voreres, no?, que és un dels temes que també preocupen a la ciutadania. Ha de ser la fase en la que la gent vegi com el govern executa molts projectes que han anat parlant, que han anunciat amb rodes de premsa, que han vist com s'aprovaven al ple, perquè encara no han vist fets realitat, no? I que serà el moment que això passi, i abans ho citaves al passeig, però hi ha molts altres diferents.
Com ara, quins altres?
Tenim el pavelló dels Mainals, que és un altres dels també són referents, no? La plaça de Fuensanta al nord de la ciutat, una llarga llista d'inversions que tenim en marxa, no? I aquest calendari serà molt apretat, perquè serà un calendari molt intens d'aquest 2022, serà molts moments d'iniciar obres a molts llocs, també, com a part de les aigües, un projecte encallat des de feia molts anys, doncs també veurà la llum. Finalment, el Parc del Nord, un altre projecte encallat durant molts i molts anys i que serà un punt molt obert a la zona nord de la ciutat, no?
Portal Sud?
Portal Sud també. No volia fer la llista per no, diguem, no avorrir la gent segurament amb llista d'inversions, no? Però són les més destacades, inversions milionàries que facilitaran la connectivitat, moltes amb el caràcter verd, això sí que ho hem volgut imprimir des del principi. Creiem que qualsevol obra que es faci a Sabadell ha d'imprimir el caràcter verd des d'allà, sigui una plaça, sigui una renovació d'un carrer o sigui una infraestructura gran com el Parc del Nord, no? Això ha vingut per quedar-se, evidentment nosaltres som molt conscients i ho tindrem des del primer dia. I amb aquesta línia també tenim la intenció de plantar 1.100 arbres en el proper any, amb el qual, com veiem, una inversió destacada per fer una ciutat més amable i més verda.
Anem al Nadal. El resultat està sent l'esperat? És a dir, està passant el que vostès pensaven que passaria, el que tenien en planificació que passés a la ciutat?
Mira, potser no ho he dit a la ràdio públicament, però fa mitja hora estava parlant amb l'alcaldessa d'aquest tema i està sent més el que pensàvem nosaltres. Nosaltres la voluntat és evident, doncs, recuperar l'esperit aquest nadalenc de Sabadell i posar-la a mapa en aquest sentit, no?, de que recuperem també la il·lusió de tenir una ciutat doncs, ben maca per Nadal, no? Això s'ha complert, crec que ja ho podem afirmar, encara falten dies per Nadal, però ja es pot afirmar, no? Veiem la gent com assisteix a l'encesa de llums a 6 i pocs minuts cada dia, el calendari d'Advent, que és un èxit brutal, jo crec que s'ha superat a tots l'èxit que ha tingut el calendari d'Advent, a l'arbre de Nadal, el trineu que disfruta la gent, que hi ha cues cada tarda per fer-se fotos, no? I encara queda molt per venir, no?, del que va ser el Nadal, però fins al moment crec que ha sigut un èxit que ningú discuteix, inclús l'oposició tampoc discuteix, no?, que ha sigut un èxit molt i molt destacat.
El que sí que discuteix l'oposició és el que ha costat.
Bueno, això és el típic debat, no? Jo em sembla que un dia vaig fer el càlcul i no em volia errar, però em sembla que suposava un 0,015% del pressupost del Nadal. Vull dir que, evidentment, també podem fer la crítica fàcil de la despesa, no? Però aquí, la despesa amb Nadal, diguem, o la inversió amb el Nadal, perquè és una inversió, també és un retorn que es fa comercialment, econòmicament, a la ciutat, no? La gent que està venint aquests dies al centre i a altres eixos comercials, com el nord i el sud, que no volem oblidar, que també hem potenciat molt, no? És un retorn també econòmic, que això retorna amb creixement de comerços, en creixement del teixit econòmic i també en creació d'ocupació, no? I crec que aquesta il·lusió, aquesta esperança, aquesta posar el Sabadell com a centre del Nadal, també repercuteix en el benestar de ciutadania, en quant a il·lusió, evidentment, que això no es pot, no té preu, diguem-ho, podem dir-ho així, però també un retorn econòmic a la ciutadania que fa falta després de la crisi de la pandèmia.
Sabem quin ha estat el cost total del Nadal?
S'haurà d'acabar, no podria adelantar la xifra, perquè segurament anirà variant, hi ha costos també que sempre acaben doncs, incorporant-se al llarg d'aquest mes que hi ha per endavant, no? Però quan acabi el direm sense aquest tipus de problema, perquè em sembla que és un cost més que justificat.
Hi haurà cavalcada?
Tots esperem que sí, no? És el que ens té una mica...
És a dir, a dia d'avui a aquesta hora no tenen informació que no n'hi hagi.
A dia d'avui hi ha cavalcada, diguem, no? Tots ens té amb l'aire al cor, diguem, aquest repunt de casos de la pandèmia, evidentment, però a dia d'avui la planificació segueix sent la que era i hi haurà cavalcada.
Tanco, com totes les entrevistes, parlant de 2023. En el seu cas hi ha l'anomalia que potser li hauríem de fer les preguntes a l'alcaldessa, però vaja, l'alcaldessa es presentarà com a candidata?
Jo crec que no ho podem trobar ningú millor que ella perquè representi el PSC i perquè representi Sabadell en aquests moments. No?
I quan s'ha de produir tot aquest calendari dins del partit? El tenen ja tancat?
Doncs encara no el tenim tancat, però diguem, tenim una certa tranquil·litat, diguem, que tenim una alcaldessa meravellosa que els gent reconeix i que vol que segueixi davant aquest projecte i, per tant, doncs, el temps orgànic intern del partit el que hem de dissenyar durant l'any vinent, però sense tenir cap dubte que això sortirà perfectament i que el 2023 hi ha una alcaldessa reforçada, sabadellenca, que serà Marta Ferrés.
Amb la seva intenció personal de repetir a la llista, si li ho demanen?
Jo sé que amb això sempre he sigut com molt... amb l'esposa típica, que diuen molts polítics, però que és molt sincer en el meu cas, que jo, al moment que pugui ajudar, ajudaré, i quan vegi que no, doncs també, evidentment, doncs, n'hi ha altres etapes, no? Jo a l'etapa municipal he descobert, diguem, una vocació que no tenia, que no veia tan clara. Hi ha projectes que a mi m'agrada molt que he pogut liderar, com el tema de l'aeroport o el campus de la salut, no? Que crec que encara s'han d'acabar i, per tant, doncs, quan arribi el moment, doncs, decidirem.
Per tant, és un sí.
És un decidirem quan arribi el moment.
És un sí, pràcticament fet. Pol Gibert, gràcies per haver-nos acompanyat avui al portaveu del PSC, tinent d'alcaldessa de presidència. Que tingui un molt bon dia.
Un plaer, com sempre.